Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Són les 12:20 minuts avui de dies mundials. És que n'hi ha tants. Avui és el Dia Internacional de la celebració del solstici, evidentment. Ja saps que vam entrar ahir a l'estiu, a les 22:51 minuts. Vam entrar passats per aigua, amb temps de tardor, si vols, o de primavera, però vam entrar a l'estiu. També és el Dia Internacional del Sol. És el solstici d'estiu. És el solstici d'hivern a l'hemisferi sud. És el Dia Mundial de la Girafa. És el Dia Mundial de la Hidrografia. És el Dia Internacional de l'Educació No Sexista. És el Dia Europeu de la Música. És el Dia Mundial de la Lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica. És el Dia Mundial del Selfie. Aquest deu ser bastant nou, eh? És el Dia Internacional de la Anírdia. I també avui és el Dia Internacional del Ioga. Tot això avui, eh? Perquè veguis la força que té... com estaven demarcades aquestes dates dels solsticis des de l'antiguitat i que en els temps moderns doncs, han anat guanyant protagonisme i que, bueno, quan trien això dels dies mundials, doncs vinga, anem a buscar els dies més coneguts, doncs aquest, per exemple. Tot això passa avui, eh? També et dic, t'explico que estem a 22 graus, que hem tingut unes mínimes, doncs, lleugerament inferiors a les d'altres dies. Ens hem quedat a 15 graus a Balaguer i Artesa de Segre, 14 i mig a Juneda, 14 a Lleida, Guissona, Arbeca, El Picat, Tàrrega, Solsona, 13 i mig a Cervera, 13 a les Borges Blanques, a la Seu d'Urgell, al Carràs, a Maials, a Albesa, 12 i mig a Tremp, 12 a Sort i al Guaire, 9 i mig a Viella, 9 al Pont de Suert i Arties i un grau i mig, per exemple, a la cota 2.500 de Baquera i un grau a la cota 2.500 de Boí. Ahir va ploure, sí, sí. I a més va ploure, déu-n'hi-do, bastanta estona. Es van recollir fins a les 9 del vespre, per exemple, 61 litres per metre quadrat al llac Redon, 52,5 a Llardecans, 50 al pont de Suert i a Barruera, 49 a Maials, 48 a Bossòst, 40 a Espot, a la cota 2.500, 38 a Viella, 33 al Matret, 32 a Rubió, 29 a Capdella, 28 a Escaló, 27 a Vinaixa i a Alfarràs, 25 a Arties, 23 a Organyà, 21 litres per metre quadrat a la Seu d'Urgell, al Picat, a la Pobla de Cérvoles i 20, per exemple, a Albatàrrec, a Lleida... Doncs de mitja, entre 10 i 14 litres per metre quadrat. Dic depèn del lloc perquè més cap a la zona de Magranès i la Bordeta, doncs 9 litres per metre quadrat i a l'Arborètum 14 litres per metre quadrat. Llavors, que de variat va anar la història. Què és el que ens espera pel que queda d'avui i demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquest primer dia d'estiu pugen les temperatures. Avui màximes de 28 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 21 graus a Viella. Avui, en general, cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu. Al vessant nord del Pirineu no es descarten cels més ennuvolats i precipitacions febles. Avui, vent fluix de component oest, amb augments ocasionals d'intensitat al terç sud. Demà les temperatures continuen pujant, amb màximes de 31 graus a Lleida, 28 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Demà les temperatures mínimes es mantenen similars, amb 14 graus a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Demà cels poc ennuvolats, amb alguns núvols mitjans i alts per la tarda. Al vessant nord del Pirineu no es descarten possibles precipitacions febles per la tarda. Demà vent fluix de component oest, amb ratxes d'intensitat moderada a la meitat sur. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Bueno, aquesta és la radiografia. Clar, és un cap de setmana llarg, eh? A partir de a la 1:10 estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i ens donarà una previsió acurada cap de setmana de dilluns i de com es presenta la setmana vinent. Ràpidament et poso el dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys a Alcarràs. Segons ha informat la policia catalana, l'arrestada de 62 anys, doncs sembla que ahir dijous a la tarda es va rebre un avís a un quart de set de la tarda al 112 per tal d'adreçar-se a un domicili d'Avinguda Vallmanya on hi hauria una persona morta. En arribar, els agents van confirmar la troballa del cos sense vida de l'home i hores més tard els Mossos van detenir una dona per la seva presumpta relació amb aquesta mort. La Divisió d'Investigació de Lleida ha obert una investigació, evidentment, per esclarir els fets. Amb notícia econòmica, t'explico que el govern espanyol ha anunciat la supressió de l'impost sobre el valor afegit, o sigui l'IVA, a l'oli d'oliva a partir del proper 1 de juliol, una mesura que el Ministeri d'Hisenda portarà al Consell de Ministres dimarts vinent i, com que aquest producte continua sent el que més ha pujat de la cistella de la compra, al maig hi havia un 62,8% més car que fa un any i des del gener del 2021 s'ha encarit pràcticament un 200%. Si podem dir que pràcticament s'ha multiplicat per 3 el seu preu, doncs de moment trauran l'IVA.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa ràpida que de seguida escoltem el Melo Malo.
Creus que necessites suport psicològic? Vols informació sobre afectivitat o sexualitat? Tens un problema amb les addiccions? Vine al Servei Salut Jove de la Paeria. L'atenció es fa els dilluns, de 12 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda a Lleida Jove, al carrer La Palma 6. L'assessorament és gratuït i confidencial. Informa't a lleidajove.paeria.cat. Ajuntament de Lleida.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Doncs apa, que marxem cap al diari La Mañana. Ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, hemos entrado al verano por todo lo bajo, por así decirlo, meteorológicamente hablando,
Demasiado fresquito hace, oye.
Vaya entrada.
Además, entramos justo después de cuando terminó el partido de Italia-España.
Vaya, sí señor, sí señor, a las 22:51 minutos.
Sí, sí, pero oye, esto de las retransmisiones que hacen en A1 son bastante fatídicas,
Sí.
Los comentaristas, oye, favor, prefiero ponerme música y que no me comenten nada, oye. Les que falta... ya lo veo yo con mis ojos. Sí, no, le hombre... falta chispa, le falta mucha chispa.
A ver, que yo te explico el truco, Andrés. Tú, quítale el volumen a la tele.
Sí, y... no, se lo quito por completo, vale, pues, pongo música.
Pero no, música no, te pones tiempo de juego de la cadena COPE y ya verás cómo lo vas a vivir. Es otro mundo.
Bueno. Es otro mundo, pero es que de verdad que son de juzgado de guardia,
Sí, sí, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que la televisión, al tener imagen, pues como que no se esfuerzan tanto en la radio como tienes que transmitirlo, pues se nota.
Yo estoy acostumbrado a seguir a mi Madrid para siempre y al Rayito, y lo veo en las cadenas que son de pago y, oye, ahí otra chispa es,
Es verdad también, es verdad, tienes razón. Bueno, de momento vamos bien, en la Eurocopa.
Sí, no, vamos a ganarla.
Ah, vale. Vale, pues nada. Oye, ayer yo oí muchos comentarios de estos, Cuidado, partido a partido, Partido a partido. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, fin de semana largo, fin de semana de San Juan, supongo que difícil para la programación y aún así tenemos propuestas de música.
Sí, bueno, recordando de que el Café del Teatro ya ha cerrado sus puertas hasta septiembre.
Ajá.
O sea, lo cual nos resta las actuaciones que había ahí, que cada fin de semana fijas, pero bueno, seguimos con el resto. Tenemos, fíjate, en el Antares, que ahí no bajan la guardia, Esta noche tenemos al productor sevillano Ángel Zambrana, que pasa por aquí, por Lleida, con su último disco que se titula El Último Aliento. Ajá. Pero la característica de este compositor, de este guitarrista, de este músico, es que está sacando la banda sonora de la nueva entrega de videojuegos del PC Football.
¿Ah?
Supongo que habrá jugado alguna
vez.
¿El
PC Football? Sí.
Pues mira, es curioso.
Sí.
Luego tenemos también en el Antares el sábado una cita con la cantautora leridana Paula Milara, de la cual ya hemos hablado alguna vez, porque tiene 20 años y está pegando, que actuará acompañada por el pianista Jordi López. Uh-huh. Se conocieron hace 8 años y llevan 4 que hacen música juntos y por separado. Y luego el domingo, claro, todo el mundo de verbena, si es que
verbena.
Pero el lunes en el Antares estará el dueto formado por la cantante Tui Higgins y el pianista Xavier Monge.
Ajá, muy bien.
Muy bien. Tenemos más cosas. En el Zappa, esta noche, tenemos a The Punky Unicorns. Recordaros que el Zappa, en agosto, el Rafa González lo deja, después de 32 años. Entonces,
¿Y qué sabes de esto? ¿Ya va encontrando gente o no?
Sí, le van saliendo novias, lo que pasa que él quiere que le sigan la línea.
Ya lo sé, por eso te lo digo. Si he encontrado a alguien que diga, oye, pues sí, voy a tirar por ahí.
Sí, bueno, ha encontrado a alguien, pero no por esos derroteros.
Vale.
Entonces está esperando que, supongo que saldrá alguien.
Bueno,
supongo. Ya no tengo edad, si no me pondría, allí,
solo te faltaría eso ya. La gente que nos está escuchando, si hay alguien que dice, oye, mira, igual me interesa, solo tienen que ir ahí y darse a conocer,
claro, Exacto. ¿Qué? Es una sala que vale la pena, además es histórica ya.
Sí. Muy bien.
Bueno, ¿y qué tenemos más? Pues tenemos en la Boite también, pues tenemos, fíjate, a Bellaco, que es una banda de Mataró que viene presentando su Mala Hierba, es hardcore esto, y estarán teloneados por Liberum, que es una banda de aquí, que son una formación que se forjó en el caliqueño rock y que fue finalista del Pepe Marín Rock también.
Ah, mira.
Están esta noche, doble bolo, para los que les guste menos folclore y más hardcore. Exacto.
Dale.
Pues eso es lo que... Exacto. Y la oferta musical de la Boite se completa el sábado a las 10:30 con una velada con el Mark B y Mede Monti, que es esto, ya es hip hop urbano y todo esto, que se lo pasan muy bien esta gente. Además siempre tienen muchos invitados.
Muy bien.
Y concierto de despedida de Dusminguet en Les Borges Blanques, aprovechando para celebrar el 30 aniversario de la Sala Eslavia, que se les quedó pequeño, tuvieron que sacar... Después de vender en poco tiempo más de 3.000 entradas, tuvieron que sacar a la venta 2.000 más y al final se hace el Parc del Terrall.
Ah, muy bien.
Y que el Joan Garriga se vuelve a juntar con el Dani Portabella y el Martí Vilar de Bo, pues para hacer el último concierto de despedida, que bueno, ya se habían despedido, pero bueno. Con motivo de este aniversario, pues ahí están.
Bueno, esto está de moda también,
Sí.
No, esto está de moda de despedirse una y otra vez, En los grupos se despiden durante muchos meses,
Ya, y luego vuelven porque les entra la nostalgia.
Claro, si es que no se puede dejar la música.
No se puede dejar.
Es
imposible dejar.
Claro.
Y no, además hoy es el Día Internacional de la Música.
Vaya, no, bueno, entre muchos, también es el Día Internacional del Yoga, o sea que...
Ah, ¿sí? Bueno, aquí cada uno, pues mira, el Día de la Música para mí es cada día, o sea que tampoco
sí, señor,
hace
tienes
falta...
Toda la razón, tienes toda la razón. Andrés Rodríguez, que no te lo he preguntado nunca, ¿tú la verbena de San Juan qué haces?
Pues mira, esconderme en casa como los perros, porque con tanto petardo me da un miedo de salir de casa que no veas, oye.
¿No te gusta el tema de las hogueras y petardos?
No, que va. A mí me dijeron cuando era pequeño que jugar con fuego quema y no. Además, me decía que si jugabas con fuego te hacías pipí en la cama luego.
Eso decían, es verdad. A mí me lo decía mi abuelo.
Conozco a varios de que tienen secuelas para el resto de su vida porque le han explotado
eso
petardos
sí.
en la...
Eso
o sea,
sí.
que no.
No, eso sí.
No me mola. Además, qué manera de quemar el dinero, ¿no?
Bueno, sí, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Señor.
Quemar el dinero. Pero, en fin.
Bueno, Andrés Rodríguez, va, vamos con el melo malo. Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes pues tenemos la exclusiva esta de tenerlo aquí de viva voz. Así que, Andrés Rodríguez, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado para hoy?
Estos últimos días estamos en vilo, de sobresalto en sobresalto, cada vez que se oye estallar algún petardo por algún rincón de la ciudad. Tras el estruendo sigue una sinfonía de ladridos de los perros que en numerosos hogares sustituyen a los retoños. Es el infierno de cada año por estas fechas. Muchos están pensando en la celebración de la Noche Mágica de San Juan, como pautan las tradiciones y con la intención de quemar no solo los malos espíritus, sino también los malos rollos que nos asolan a la humanidad, especialmente por culpa de los incompetentes políticos que estamos manteniendo a la sopa boba. El origen de esta costumbre se asocia con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La finalidad de este rito era dar más fuerza al sol, que a partir de esas fechas se va haciendo más débil, ya que los días ahora se volverán a ir haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Simbólicamente, el fuego también tiene una función purificadora entre la gente que lo contempla, aunque en nuestros días mucho me temo que nadie está por la labor. Entre los ruidos de los petardos, que son un incordio y que tienen a toda la fauna espantada, especialmente las mascotas peludas, y el fuego, todos estamos un poco más quemados todavía. A mí, de pequeño, me decían que no jugara con el fuego, que por la noche me haría pipí en la cama. Y de mayor, muchos coinciden en afirmar que mejor que tirar petardos es fumárselos. Al menos de ese modo no se hace daño a nadie, ni se origina ninguna catástrofe o tragedia. Conozco a algunos que están sufriendo secuelas el resto de su vida por haber estado manipulando tracas y demás material pirotécnico propio de estas fechas. Mientras unos se dedican a dar sobresaltos como el estruendo, otros aprovecharán para disfrutar de música en vivo, aunque solo sea a golpe de orquestas en las verbenas de rigor. Ya ni siquiera se programan conciertos incendiarios, pero los urbanitas irán a lo suyo y no les dolerá rascarse el bolsillo para adquirir ese material de fuego servido en casetas cutres. Es de esperar que no haya que lamentar ninguna desgracia a consecuencia de ese desmadre generado por una celebración más comprensible para los valencianos con sus mascletas que no para el resto de profanos a quienes se les acelera el corazón cada vez que oyen estallidos. Unos días perfectos para recuperar el garrotín a la vera, vera, vera de San Juan. Ya lo dicho, los petardos, mejor fumárselos que no tirarlos. Mucho petardo anda suelto. Oh, yeah.
Estás perjudicado, de la voz.
Sí, Esto de la euforia. ¿Sabes qué pasa? Que los aires acondicionados estos no molan nada, oye.
Claro, claro. Oye, Andrés Rodríguez, pues nada, yo qué sé, escóndete. Que...
Escóndete, sí, me esconderé debajo de la cama como hacen los perros, oye.
Oye, que tengas buen fin de semana largo. Gracias, Andrés.
Igualmente, larga vida, oye.
Va, que fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de cinema. Ja saps, és divendres i hi ha noves pel·lícules.
Una persona especial, un lugar especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial, como los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en junio y julio, solo hasta el martes. No esperes más y reserva en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Això que sents és un runner que corre amb la música ben alta. Ara s'atura un Volvo XC40 per deixar-lo passar. Te n'has adonat? Ell tampoc.
Volvo XC40 amb detecció de vianants. Dissenyat acuradament pels runners. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
Concessionari Llemosa. Polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que és moment en el que repassem la cartellera de cinema a l'espai de les 540 polzades. Ja saps que de cara als caps de setmana s'estrenen, hi ha estrenes de cinema, hi ha caps de setmana que n'hi ha més, n'hi ha caps de setmana que n'hi ha menys, però sempre hi ha alguna estrena i sempre te l'expliquem per si t'agafa ganes d'anar al cinema. Qui t'ho explica? La Mònica Monbiela, que és l'experta. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, és un cap de setmana, potser una mica atípic, és l'inici del primer cap de setmana d'estiu, és un cap de setmana llarg de Sant Joan, i potser doncs, hi ha moltes productores que les estrenes se les estan guardant o les volen ubicar a d'altres llocs. Tot i això, també hi ha estrenes avui.
Sí, sí, és un cap de setmana que doncs, hi ha poca cosa, jo crec que és el que dius tu, les... Diguéssim, les interessants, les importants ja s'han estrenat, es guarden les estrenes aquestes més d'estiu, però com que és un cap de setmana llarg i suposo que enllaçaran amb les estrenes de la setmana que ve, doncs n'hi ha tres o quatre de contades i, bueno, algunes destacables, evidentment.
Bueno, doncs vinga, comencem amb la Casa en Flames, que m'ha agradat el tràiler i sobretot pels actors, eh?
Hola, bonita!
Què tal?
Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario.
No hacía falta que felicitaras a Alba.
Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no.
No, yo le he dicho nunca que Alba fuera el amor de mi vida, no.
No, lo decías, no. Ahora me lo invento.
2:35.
Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero. ¡Mamá! ¡Mamá!
¿La abuela bien? ¿Le has dado un beso de mi parte?
Podrías haber subido.
Sube.
Ir a la semana que viene si tengo tiempo, además...
La Casa en Flames, Mònica.
Doncs es tracta d'una producció catalana que ara estava pensant que estrany se'n fa escoltar aquests actors parlar castellà, perquè evidentment la majoria de la gent, com jo, que som catalanoparlants del dia a dia, tenim un accent bastant característic, no?
Quan clar,
parlem
clar.
En castellà. Estic parlant d'actors com Enric Auqué, que ara està molt de moda, que va fer El mestre que va veure el mar, Quien ayer lo mata, totes aquestes... i la Emma Vilarassau. Doncs bé, La Casa en Flames és això, parla d'una trobada, no?, d'una família. La Montse és una dona que vol passar el cap de setmana a Cadaqués, s'ha separat, té molts marrons oberts, bueno, com totes les persones adultes, no?,
sí.
que acaben, diguéssim, el curs professional, doncs, una mica estressats de la vida, i decideix anar-se'n de cap de setmana a Cadaqués, i vol que sigui un cap de setmana perfecte. Una cosa que està clar que no serà.
¿Viene papá?
Yo creo que vendrá.
¿Y por qué lo crees?
Porque me envió muchos WhatsApps cuando le dije lo de la venta de la casa.
¡Hola!
¡Hey, papá!
El que faltaba.
¿Nos puedes dejar un momento que hablemos a solas?
¿No sería la primera vez que os vemos discutir?
No puedes vender la casa, no sé.
La casa es mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana.
Yo no puedo hablar contigo.
¿Ah, no?
Tú monologas. No la puedo soportar.
Mi vida.
¡Ah! La ciática. La puta ciática. Perdóname.
¡Ah! ¿Tú quién eres?
Mamá sabe que papá tiene novia, son adultos y ya está.
No sé si a lo mejor os habéis olvidado, pero yo estoy...
Una cosa es que lo sepa y otra que la conozca.
Que se esconda.
Buena idea.
¿Te podrías esconder, por favor?
Déu-n'hi-do quin embolic ja en aquesta casa,
eh? Exacte. Me recordo una mica la que vam parlar ara no fa gaire, que era la de la casa, que també es tractava d'una casa familiar que s'havia de vendre... i que es reunien tots els germans, no? I tot això sempre provoca, doncs, estires i afluix, no? Tires i aflojes.
Sí.
I aquí veig que, bueno, va una mica pel mateix camí. Doncs això, destacar que és una trama interessant, seria una comèdia amb d'embolics, no? I que hi ha actors catalans, doncs, que ara estan al top, no?, de les produccions espanyoles.
Sí, sí, sí.
I a més, trobo que és molt ideal el de la casa en flames i cremar la casa quan s'aproxima Sant Joan. Tot això.
Bueno, sí. Tens raó. Tens tota la raó.
Doncs molt de solstici d'estiu. De fenet, vamos.
Sí, 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 la veritat és que sí, tens tota la raó. De totes maneres, insisteixo que la Emma Vilarasau a mi és una actriu que m'encanta veure-la a l'escenari, amb teatre i amb cinema també. I sí, se't fa una mica estrany, però és una actriu que escolta, és que, per mi, potser és que hi tinc debilitat, però m'agrada amb tots els papers que fa.
Són els dos que tenim debilitat perquè és el que dius tu, és una dona que trobo que ha estat molt desaprofitada en cinema,
sí, sí,
que ha fet coses del Balagueró, ha fet alguna coseta, però amb produccions espanyoles ha sortit poc i és una tia, bueno, validíssima, excel·lent, i que per sort els catalans tenim la sort de que la podem anar veient cada any en produccions teatrals, que és on ella, doncs, diguem que es guanya la vida, no?
Sí, sí, totalment d'acord. Bé, saltem a la segona proposta, és una que jo no aniré a veure, això és...
Jo tampoc.
Terror i acció, però, bueno, és un tòpic, mira.
Ayuda!
Un lugar tranquilo, dia 1.
Ayuda, que
sí, sí.
Tu i jo no mos hi trobaran a la sala de cine. Però bé, cal destacar que és el tercer lliurament d'una saga, que és Un lugar tranquilo. El que passa és que s'havien fet, diguéssim, com la 2 i la 3, i aquesta és la prequel. És d'on neix tot aquest tema de aquestes criatures alienígenes que, bueno, que l'únic que volen és, doncs, matar la gent, i totes aquestes coses distòpiques, aquestes pel·lícules de terror que passen en un futur que no...
Sí.
Esperem que no es doni mai, i doncs això, és una dona que es diu Sam i que viu a Nova York i que intenta sobreviure a aquesta invasió d'aquestes criatures assedegades de sang. Destacar, la dirigeix John Krasinski. Krasinski és un actor, pels que miren, crec que és Amazon o HBO, el, com se diu la pel·lícula, el Bourne, ell fa una sèrie allà, i després és el marit de la Emily Blunt, que és aquesta actriu que ara està molt de moda, que ha fet l'especialista amb el Ryan Gosling, també va fer de parella del Cillian Murphy a Oppenheimer, i a les altres dues havia sortit, i en aquesta la protagonista és la Lupita Nyong'o, que ja té un Òscar, és una actriu de color, que té un Òscar a les seves mans i que protagonitza, que sembla que s'està especialitzant en aquest tipus de films de terror. Bé, pels amants de la sang, dels aliens i d'una invasió alienígena, doncs que la disfrutin, no?
Jo, a veure, clar, si has vist les altres dues, doncs, clar, has de veure la tercera, que és la primera, cronològicament parlant, no? És l'arribada, per entendre'ns. Ara, hi ha una cosa sí que m'ha sobtat, és de poques paraules, el tràiler, perquè hi ha un tema que sí que aborden, i és que, jo com que no sé de què va, els alienígenes els deuen de detectar pel so, i per tant és tot en silenci.
Exacte, sí senyor, que és també, a les altres ja passava. És veritat que és una pel·lícula que has d'estar atent, perquè evidentment els diàlegs no són la part central. No. Aquests alienígenes tenen unes orelles ultrasòniques que el que fan és detectar el moviment humà. Llavors, el moviment i el so. Llavors han d'anar, doncs, clar, molt en compte.
Mare de Déu. I ara anem a la tercera proposta, que, bueno, a veure pel títol, perquè Descansa en paz, a veure com va de tranquil·litat aquesta pel·lícula. Diàlegs pocs aquí també, de moment.
També continuem amb el tema de parlar poc i molts ensurts. Estem parlant de la pel·lícula Descansa en paz, és una pel·lícula nòrdica, de la directora de Border, i de adaptada d'un llibre de l'autor de la novel·la de Déjame entrar, que ja es va fer una pel·lícula als Estats Units, evidentment també amb la Lupita Nyong'o i Border. Aquesta, Descansa en paz, parla de les altres criatures que venen del més enllà. És a dir, què passa en el món de tres famílies quan els morts reneixen i tornen a casa, d'acord? Llavors, és una pel·lícula interessant pel fet de que no només ho aborda des del punt de vista del terror, sinó també parla de la dimensió familiar i emocional de que torni gent que tu consideraves que, bueno, que ja portava temps morta. Com ho encaixes això, no?, dins les dinàmiques familiars actuals.
Mare de Déu.
Parece que el fenómeno se limita solo a la región de Oslo. Todavía no se sabe exactamente qué ha pasado.
Mamá ha muerto.
Y luego se ha vuelto a despertar.
¿Qué quieres decir?
No lo sé.
Bueno, també et dic que seria un fenomen estrany per al planeta. Eh? Vull dir que arribaria un punt que no hi cabríem aquí, eh?
Seria complicat.
Sí.
I a mi me recorda molt amb una sèrie francesa que es diu Le Revenant, Los Renacidos, que aborda també aquest tema. És a dir, persones que estan mortes tornen i tornen com si no hagués passat res, és a dir, s'han quedat en el moment que elles van morir.
Sí.
Llavors, sí. Això, no? És com encaixen. Les crítiques diuen que, tot i que és una pel·lícula aterridora, també és bonica, perquè hi ha com a punts de terror, però sobretot drama, i explora molt bé el dol i la culpa dels familiars que potser no saben com acollir una altra vegada aquestes persones a la seva vida.
Bé, escolta, i acabarem avui amb un fenomen que no és nou, que dels darrers anys doncs ha tingut un creixement exponencial, i és les sèries. Les sèries que han arribat conjuntament amb les plataformes de streaming, doncs a poc a poc s'han convertit en superproduccions, perquè és que hi ha sèries ara que són esperadíssimes, que cada capítol pràcticament podríem dir que és una pel·lícula. Una d'elles és Los Bridgerton, que arriba a la temporada 3.
Querido y amable lector, hemos permanecido separados demasiado tiempo. Al fin, la alta sociedad londinense ha regresado. A esta autora le parece que nuestros buenos modales acompañan a la marea en su cambio.
No puedo vivir más en casa. Debo encontrar marido.
¿Y Milady tiene algún pretendiente en mente?
Ese es
nuestro hermano.
Colin.
Hermano, ¿bajo qué sol extranjero te has convertido en alguien tan robusto?
A ver, tú, Mónica, ¿la seguís aquesta sèrie o no?
A mi m'agrada molt, molt. És una sèrie que te parteix dels llibres de la Julia Quinn, que serien, pues, al final són novel·letes d'aquesta rosa on hi ha líos entre parelles i tal, però clar, ambientat al Londres de principis de segle, amb tots aquests vestits, a més. A la sèrie el que fan és també integrar diversitat de gènere i de raça, és a dir, És una sèrie on els protagonistes són de color, es barregen amb els... No? Que és una cosa com a bastant sí. novedosa, que ara ja s'utilitza molt, però els Bridgerton van ser dels primers que ho van fer. Llavors, per què aquesta temporada és diferent i atractiva? Doncs perquè s'agafa dos personatges que en les dues anteriors, a la primera i a la segona, eren secundàries, se'ls converteix en principals i són dos personatges, són la Penélope i el Colin. La Penélope és una noia que està darrere d'un fulletó de safareig que es va repartint, no?, entre l'alta societat aquesta londinenca i ella és la que escriu i es fa anomenar Lady Whistledown. Vale? Nosaltres, els espectadors, ho sabem, els actors, o sigui, els personatges no ho saben. Ella està darrere d'això perquè és una noia grassoneta, que ella va als balls i ningú li fa cas i està enamorada des de sempre d'un dels germans Bridgerton. Un germà que sí, se porta molt bé, però que mai la veu. Sempre és com aquella friendzone que se'n diu, sí. No? Mai la veu com a parella.
Sí, 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 sí.
Doncs això passa en la realitat, efectivament. Llavors, el que passa és que ell, el noi, el Colin, se'n va durant un any a viatjar pel món, torna amb un munt d'experiències, anècdotes, ta-ta-ta, i es retroben. I en aquest retrobament ella, evidentment, ja no conta que ell s'enamorarà o li farà cas. I, bueno, doncs, van quedant, però com amics, i al final ell se n'adona que realment, amb qui vol de veritat, després d'haver estat, segons ell, amb milers de dones, no?, per tot aquest viatge pel món, és amb la Penélope, i això, doncs, és la trama central, tot i que es van formant altres parelles i altres líos amorosos mentre aquests dos es comprometen i arriben a casar-se.
Lo que de verdad esta autora sabe es que los diamantes no son las únicas gemas que resplandecen. Lord Deeplin, he oído que busca esposa esta temporada.
Hoy está especialmente hermosa, señorita Featherington.
¿Lo has hecho? ¡De maravilla! Penélope, ¿qué más podrías desear?
Madre, tú siempre dices que la mejor base para un gran amor es la amistad.
No es habitual. Tú simplemente sigue a tu corazón.
Bueno, los Bridgerton. Hem de veure les altres dues temporades, suposo, per seguir bé la tercera, o no cal?
A veure, està bé.
És millor,
perquè tu llavors saps, diguéssim, els que ara són secundàries venen de ser protagonistes a les altres dues i pots entendre una mica les relacions familiars, però jo crec que es pot veure sola perquè al final no deixa de ser una història d'amor convencional entre dues persones que primer no s'agradaven prou o no s'agradaven d'una manera, després s'enamoren, etcètera.
Escolta, salvant les distàncies i el pressupost, això és un sentit de sensibilitat? O orgullo y prejuicio, perdó.
Bueno, podría, pero bueno, sentido y sensibilidad es como más profunda.
Esta no.
Esta serie frívola.
No, orgullo y prejuicio, volía decir.
Ah, orgullo y prejuicio, sí, pero ya te digo, estas son como más dramáticas.
Vale.
Bridgerton es parte de una altra dimensió com a més lleugera.
Bueno,
no?
Això ho teniu a Netflix. No són temporades molt llargues, a què no?
Aquesta tercera temporada s'ha estrenat, a més, com a partida, no? Normalment tenen 8 capítols. Es va estrenar a finals de maig els primers 4 i ara a mitjan juny s'ha estrenat els altres 4.
Bueno.
No sé per què ho han fet així, però... És això. I ara ja preparen una quarta temporada amb uns altres protagonistes, que serà un altre germà de la família.
Molt bé. Doncs res, mira, si us voleu enganxar d'aquest estiu, agafeu la temporada 1. Són, com us deia, són capítols més llargs de l'habitual, però són 8 per temporada i és la manera d'anar devorant sèries. Mònica Monbiel, escolta, que passis bon cap de setmana al llarg de Sant Joan. Ens escoltarem la setmana vinent ja, que serà el darrer de la temporada, amb propostes del cap de setmana, i si m'avances alguna cosa que arribarà a l'estiu, doncs també benvingut serà.
Pues vinga, això farem.
Jo sempre tinc llet preparada i un esmorzar bo, làctics fantàstics tots junts en un got, calci i nutrients van cap a dins d'un glob, i en 3 segons sento que puc amb tot. Jo menjo amb ritme.
Beure llet. fet cada dia ens ajuda a seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a contar una historia que mezcla Rusia, independentistas catalanes, jueces, también un poquito de criptomonedas, la Unión Europea, un referéndum ilegal y la ley de amnistía. Menuda mezcla, ¿eh? ¿Qué puede salir mal? Esto es una derivada del caso Bolov, una piedra que le ha salido a Puigdemont en su camino hacia la amnistía total. Un juez de Barcelona va a solicitar al Supremo investigar a Puigdemont por traición y malversación en la conocida como trama rusa del procés. Lo va a solicitar al Supremo porque ahora mismo Puigdemont está aforado como eurodiputado. No es nada nuevo que Rusia ha tenido y tiene como estrategia la injerencia en asuntos europeos. Dicho claramente, busca desestabilizar y debilitar a la Unión Europea. Dentro de esta estrategia, Rusia ha usado diferentes caminos, por ejemplo, la desinformación durante los procesos electorales en los diferentes países. En 2017, Rusia ya estaba enfrentada a Ucrania y, por extensión, a la Unión Europea, y su maquinaria de propaganda funcionaba a pleno rendimiento. En ese momento, en 2017, se calentó el procés catalán con la convocatoria del referéndum ilegal y Rusia pudo ver una veta importante para desestabilizar la Unión. Se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el procés era una herramienta perfecta, dice, que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Lo que se investiga desde hace ya varios años son las conexiones o negociaciones de líderes del procés, como Puigdemont y Artur Mas, para lograr el apoyo de Rusia en caso de declarar una independencia. Se investigan conversaciones y también encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña. Ahora esta causa puede ampliarse al propio Carles Puigdemont, ya que el juez considera que el expresidente catalán y su entorno habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Es una causa muy compleja, con mucha información de registros e intervenciones, de contactos a diferentes niveles con agentes o enviados rusos o incluso previsiones de pago en criptomonedas. El juez cree que nada de esto podía hacerse sin el conocimiento de los líderes políticos. Hay que decir también que el juez ha tenido algún tirón de orejas porque la Audiencia de Barcelona le impidió seguir investigando estas conexiones. Sin embargo, aquí está esta novedad que ahora apunta directamente a Puigdemont. Este es, a grandes rasgos, el caso Bolov y su derivada. La gran pregunta ahora es si este delito de traición entra o no en la amnistía. Es lo que ahora pregunta el juez antes de pedir al Supremo la investigación sobre Puigdemont. Bueno, ya ves que dentro de la amnistía hay casos de todo tipo. Vas abriendo uno y aparece otro. Vamos, es como una matriusca rusa. Este viernes nos deja también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Asuntos destacados como que en una hora aterriza en España el presidente de Argentina. Javier Milei regresa a nuestro país solo un mes después de su último viaje, donde participó, recordemos, en un mitin de Vox y sin que se vaya a producir un encuentro con Pedro Sánchez. El gobierno critica a Isabel Díaz Ayuso porque esta tarde va a entregar a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una medalla que tienen, por cierto, Zelensky o Juan Guaidó. Otro asunto del que estamos pendientes tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de Esther Estepa, la mujer sevillana de 42 años que desapareció Gandía el pasado mes de agosto. Una desaparición por la que estaba siendo investigado José Jurado Montilla, alias el Dinamita, quien fue detenido en mayo por el asesinato de otro joven en Badajoz. Se cree que Esther podría ser la sexta víctima mortal de este asesino en serie que fue liberado en 2013 como consecuencia del fin de la doctrina Parot. Por cierto, hoy se cumplen 4 años del final del estado de alarma en España. Se decretó, todos lo sabemos, por la pandemia el 14 de marzo de 2020 y llegó a prorrogarse hasta en 6 ocasiones, que se nos olvida. Representantes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos se han reunido este mediodía con representantes de algunas asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. Es un paso más dentro de las acciones previstas en su reconocimiento, acompañamiento y ayuda con la colaboración de las oficinas diocesanas y las distintas congregaciones e institutos religiosos. Y el cardenal secretario del Estado de Vaticano ha recordado que gracias al acuerdo firmado en 2018 con el gobierno de China y prorrogado hasta en 2 ocasiones, todos los obispos chinos están en plena comunión con la Iglesia de Pedro. Confía en que con nuevas dinámicas, paciencia y espera continúe este proceso para una mayor conciliación de los chinos entre sí y en comunión con el Papa Francisco.
Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya partidazo anoche de España que deslumbra a Europa.
La victoria sobre Italia ha colocado a España en las primeras posiciones entre las favoritas para ganar esta Eurocopa. 2 partidos, 2 victorias de prestigio. Lo próximo es el lunes Albania, pero ya conocemos el camino que tiene que seguir España para ganar la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz.
Después de asegurar el primer puesto, España ya tiene su hoja de ruta hacia la final de Berlín. De momento, el próximo lunes en Düsseldorf, 3er partido ante Albania, en el que Luis de la Fuente va a introducir múltiples rotaciones. Posteriormente, el domingo 30 de junio en Colonia, jugaremos contra un tercero que podría ser ahora mismo selecciones como Eslovenia, Albania, Escocia o Polonia. Posteriormente, si Alemania se clasifica, podríamos enfrentarnos al país anfitrión en los cuartos de final. El equipo está regresando a su cuartel general. Las molestias de Nacho parecen poca cosa y no se descarta que pueda jugar el próximo partido ante Albania.
Jornada de hoy, estamos pendientes de si juega esta noche o no Kylian Mbappé en el Francia-Holanda de las 9. A las 6 de la tarde hay un Polonia-Austria y a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Vacances i voluntariat. Estimats diocesans, són dies des d'ara de fi de curs escolar. Els alumnes de totes les edats han viscut unes setmanes de gran tensió emocional en enfrontar-se als exàmens de moltes matèries que determinen el resultat de la seva dedicació durant 9 mesos. Segur que, com sempre, hi haurà hagut grans alegries i enormes tristeses. Està molt repartit una cosa i altra. M'agradaria recordar que amb 2 períodes, el del treball i el del descans, són fruit i premi de l'esforç personal i de les disponibilitats familiars. La nostra societat els considera com un dret conquerit després de moltes dècades de reivindicacions, però els haurien d'aprofitar les vacances com una oportunitat per compartir amb altra gent els millors aspectes de les 2 situacions i mantenir el desig que tothom ho pugui aconseguir. Tot això em porta a agrair a tants voluntaris que amb les seves tasques fan possible la felicitat aliena. Ho vull concretar en les joves, que dediquen el seu temps al servei de nens i adolescents durant tot l'any en els centres de lleure, en col·legis i parròquies. I sobretot, quan lliuren part del seu descans estiuenc a acompanyar-los en colònies i campaments per completar la seva formació personal. Em sembla convenient no caure en un dels 2 extrems de la disponibilitat dels joves voluntaris, ni la adulació exagerada per la tasca, ni el lament per una joventut mancada de principis. Caldrà buscar el punt mitjà i equilibri entre les 2 actituds. Tenim joves que estan al servei de la gratuïtat, de la solidaritat, i és un objectiu que ho viu molta gent. Hauríem de buscar els elogis per a aquests grups de persones que es fixen menys en si mateixa i volen disposar-se a ajudar els demés. Fer costat a persones, promoure espais, generar processos educatius és un deure de tots els que pensem a millorar el nostre món. Impressiona molt assistir a l'aniversari d'un centre d'educació en el lleure. Rostres alegres, satisfacció pel treball en equip, gratitud per la dedicació de les generacions anteriors, felicitat en els més petits. Aquest és el camí. Reconec que l'actitud de servei és universal, però els cristians la tenim com un mandat que naix de les paraules i els gestos de Jesús de Natzaret. Cal fomentar les coses positives entre els nostres joves i ajudar a rebutjar l'individualisme, l'egoisme i la despreocupació. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia a COPE Lleida amb 10 minuts i mig per sobre de la una. És divendres avui, és 21 de juny del 2024. Tradicionalment, avui és el dia en el que entràvem a l'estiu. Aquest any ho vam fer ahir, a les 22:51 minuts, just per cert, com recordava l'Andrés Rodríguez quan acabava el partit de la selecció espanyola, perquè aquest any és any de traspàs i el tenir un dia més, doncs hi ha uns petits reajustos, minuts, o hores, que no ens vindrà d'això. L'entrada a l'estiu, almenys a la zona de Lleida, doncs va ser pintoresca, si vols, d'alguna manera, amb pluges, amb tempestes localment interessants, amb quantitats al llarg de la província de Lleida importants, i més tenint en compte que venim d'una època de manca de pluges, i em sembla que llegia aquest matí que amb el que portem d'any ha plogut tant com en tot l'any 2023. Per tant, ja veus com ha canviat la història. Això seguirà en el temps o no? Doncs no ho sé, mira, el que fem és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Jo aquesta xifra l'he llegit, no sé...
No, suposo... però és que fa dies que
hem passat. Ah, fa dies, ja, imagina't.
El que passa que con la notícia més important és que és Barcelona la que ha sortit més...
Però Lleida ja fa dies.
La notícia. Lleida ja al final de maig ja havia superat tota la pluja de l'any passat.
Imagina't, amb menys de mig any, amb menys de mig any, ja.
I clar, doncs...
Això ens dona...
L'any passat va ser extraordinàriament... baixos.
És que ens dona aquesta idea del poc que va ploure l'any passat. És que, a més, l'any passat, si te recordes, Armando, quan venien aquestes tempestes, feia allò de que a la plana de Lleida s'obrien, ens esquivaven i déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Armando Álvarez, escolta, quantitats importants, les que va deixar ahir.
Sí, però hem de dir que ahir les pluies, eren una curiositat, era una banda estreta a l'oest de Lleida, que anava, des de la Vall d'Aran fins la Terra Alta, a Tarragona, i estava justament entre les comarques d'Òscar i de Lleida, que és on ha plogut més, en aquesta franja. Després, al final de la tarda, se va estendre una mica més. I clar, les pluies a la banda i banda del límit provincial, que no existeix per l'atmosfera, pues són molt grans. Hem de dir que ja en l'àmbit de la província d'Òscar, a Cerler, que té el rècord, van caure 101 litres.
Déu-n'hi-do.
Són xifres molt grans, entre 50 i 100 litres a la cara sud del Pirineu, el que va provocar un augment important del caudal de los ríos. Ahir el riu Cinca em sembla que havia arribat a més de 500 metres cúbics per segon, en Noguera Ribagorzana també, perquè l'Alta Ribagorza, la Vall Fosca, també va ploure força, i inclús en Lleida Ciutat, no en el més lluny. Mentre que la Lleida Arboretum, la zona d'Arboretum, van ploure 14 litres, a la Femosa, que ja està a l'altre costat del riu, en el que a part de Lleida van ploure 8,9.
Sí, és curiós.
El riu Segre feia una mica de frontera. Sí. A l'oest, molta més pluja, a l'est, per exemple, la Segarra, el Solsonès, no van rebre tant, l'Urgell, van rebre menys pluja. Tot i que al final sí que es va estendre, però durant moltes hores, des de...
Sí, es va quedar aquí en aquesta línia.
I mitja tarda va ploure molt a la banda oest de la província de Lleida.
Armando Álvarez, tenim per davant un cap de setmana llarg, amb el dilluns festiu, la revetlla de Sant Joan diumenge a la nit. Quina meteorologia tenim prevista?
Pues la més normal del món, que ja havíem perdut. Nosaltres tenia la memòria l'any passat i l'altre, però no tenia la memòria tots els 80 anys enrere.
Com
els anteriors. Tranquil, no passa ninguna pertorbació, entonces era un temps tranquil d'estiu, matinals no tan frescas como las de avui, pero tiran a frescas, y el migdia no se anirà el termòmetre més enllà dels 30 a 33 graus de màxima. És a dir, no, ni tan sol registrarem temperatures de 36, que tinc dos dies al mes de juny,
no,
o dos dies de 35. No, no arribarem a aquestes dades. Dades. I haurà predomini del sol en algunes nuvolades de tarda, més freqüents pot ser el final del dissabte o final del diumenge. Tampoc és un cap de setmana per dir aneu a la platja, ja. Perquè fins i tot a les zones de la costa sí que podria arribar a ploure en alguna franja horària. Sobretot el matí de diumenge està previst que puga ploure o estigui ennuvolat a la zona costanera, però no passa a les comarques de Lleida, on el temps més ennuvolat estaria a la cara nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, en alguns plugins febles i alguna podria escapar-se algun ruixat, algun xàfec durant la tarda del cap de setmana. Globalment és un cap de setmana de temps tranquil, assolellat, amb una fortíssima radiació solar, perquè el sol pica, però con aquesta miqueta de ventilació de vent que bufarà, sobretot a partir de migdia a la tarda, no molt fort, però 30-40 km per hora farà de ventilador i estarem, vamos, que no patirem calorades.
Va.
Ni es veu calorada tampoc al final de
mes. El que és la revella de Sant Joan, una nit pues bastant tranquil·la.
No, la veig tranquil·la.
Molt bé.
La veig tranquil·la, potser cap a les comarques de Girona i Barcelona al principi, al final de la tarda podia caure algun xafe, però als comarques de Lleida, com no sigui al Pirineu i puntual, no. És un cap de setmana tranquil, sense excessos de res.
Molt bé.
I sense pluies o tempestes, com van tenir ahir.
Armando Álvarez, la setmana vinent és la darrera del mes de juny. Com acabarem el mes de juny i entrarem al juliol?
Bueno, pues, sembla que també tranquil, tot i que podia haver, encara és una incògnita, però una interrupció de l'estiu, com la que van tenir ahir, que ahir només vam arribar a 25 graus de màxima, pues, entre dimecres i dijous podia passar una altra línia de tempestes o una altra glopada d'aire fred en alçada, que és el que estem tenint. En vez de tenir, es diu advecció, però arribada d'aires del Sàhara, del nord d'Àfrica, ens venen del nord-oest de l'Atlàntic. Són del nord, de l'Atlàntic Nord, doncs són molt més fresques i ocasionen aquestes xafes i tempestes. I sempre podia venir alguna, lo dic en condicional perquè les precipitacions a una setmana o set dies vista no són fiables.
Clar.
Però no es veu ninguna calorada com la que van tenir el juny del 19, que ens van filar quatre dies seguits a més de 40 i 43 graus. És a dir, no es veu. El mes de juny està circulant un mig grau per sobre de la mitjana. És a dir, en un mes de juny està en la meitat més càlida, però no gaire més.
Molt bé.
No.
És a dir, bé, doncs,
Ja toca un estiu normal,
sí,
i que les previsions totes de tot arreu i els mapes mensuals del mes de juliol i agost tots estan donant temperatures un grau i mig per sobre de les normals.
Sí, sí.
Però potser no seran ni com l'any passat, ni com l'anterior.
Pues que ja va ser molt alt
aquí,
eh?
És que hem viscut el primer, me sembla que és el primer o el segon, el primer, el tercer, més caris de les nostres vides.
No, ja va ser
encara
prou.
Encara que tingui 90 anys.
No.
Doncs, pues claro, si fem la comparativa amb els anys més calorosos, em semblarà que no hi ha per tant. Ah,
totalment d'acord.
Però sí que estarem en mitjana o una mitjana una mica més càlida.
Molt
perquè
bé.
El que no tenim al cap és el promís de 30 anys.
Sí, sí.
Això només pot ser numèricament, però no els tenim al cap.
Totalment d'acord. Armando Álvarez, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis
molt
bon cap de setmana.
Fins dimarts.
Fins dimarts, fins dimarts, sí.
I bon cap de setmana a tothom. Adéu.
Doncs apa, nosaltres fem una pausa i de seguida comencem a parlar de propostes de cara al cap de setmana.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo Orrial, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
Los electrodomésticos Midea ponen la innovación a tu alcance en El Corte Inglés e Hipercor con un 15% de descuento adicional.
Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,
hornos, campanas, microondas.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea y además nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 26 de junio. Consulta modelos participantes.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo entre 1 y 2 kilos a 11,95 euros el kilo, hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Estas llamadas son asistencias reales.
Necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Soltour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Que anem directes cap a les dues de la tarda. Obrim cap de setmana, un cap de setmana llarg, perquè, mira, almenys aquest cap de setmana sí que s'ha complert allò que jo sempre reclamo, que és que si algun dia festiu entre setmana, en lloc de que caigui pel mig, que es mogui cap a dilluns. Dic cap a dilluns perquè si el movem a divendres, hi ha gent que treballa els dissabtes, i clar, llavors tampoc serveix. Però, a priori, hi ha molta més gent que fa festa el diumenge, que insisteixo que té molta gent treballant encara diumenge, però n'hi ha molta més que sí que fa festa el diumenge. Si el festiu el poses a dilluns, doncs molta més gent pot gaudir d'un cap de setmana llarg. Un cap de setmana llarg, que és el de Sant Joan, per mi és un dels caps de setmana més màgics del calendari. És aquell en el que, sobretot, l'època escolar doncs, ja coincidia en el que t'acomiades de les companyes i companys de l'institut, de l'escola, i ja, jo almenys, les meves vivències, amb família, amb els cosins, et retrobaves amb una nit de festa, la foguera, els focs artificials amb cura, la coca de recapte, etc etc. Però bé, és un cap de setmana en el que també hi haurà força activitats i te'ls desgranem a la nostra tertúlia de l'Espai Groc. Com sempre, ben acompanyats amb la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la Roser Gord, des de l'Auditori Municipal Enric Granado. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, des de l'Auditori, o lo que surja. Perquè la Roser la vam tenir el cap de setmana passat amb el Dia de la Música o el Dia de la Festa de la Música entretinguda. Entretinguda és una manera amable de parlar. Perquè al final, bueno, ara ho podem explicar, però sí, va bé, ho dic perquè si veu passar per la zona de l'IEI, que és on s'havia anunciat que hi hauria d'haver un escenari, al final no el veu trobar allí, sinó que el veu trobar a l'alçada de Pi Margalla, a l'alçada de l'Auditori Municipal Enric Granados. Això va ser un problema burocràtic, evidentment, a l'IE, a la Roser i tot el seu equip, però que van haver de traure les castanyes del foc. Ho dic també per posar llum a la feina de no, o sigui, a la no feina musical que també feu. Feina de despatxos, de paperassa, d'aquestes històries. Però bueno, al final, la conclusió de la festa del Dia de la Música, excel·lent.
Va anar molt bé, estem molt contentes. També el concert dintre de l'Auditori, que tenim, recordem que teníem a Camerata, sí. Granados, l'últim dels concerts de temporada. Tot va anar molt bé, tot es va poder gestionar finalment al seu lloc, amb harmonia, calma i així. I d'això us the show must go on, allò que es diuen, perquè arriba un punt que aquestes improvisacions, això sobre la marxa, és com ja acostumem a treballar al final i així anem, amb coses que de vegades escapen del nostre control, doncs en aquell moment s'han de poder organitzar i fer. I ho fem amb tot el nostre bon saber, tota la nostra dedicació, però també amb l'equip reduït que som, de vegades pues, demanem una mica de paciència i demanem que la gent també es pugui posar una mica al nostre lloc, però al final tot acaba sortint.
No, a més, em quedo amb això que em deies, show must go on, és a dir, el show ha de continuar, i de fet va continuar, i la música va ser la protagonista.
Absolutament.
I saps que la música és vida, Roser? Jo mira, hi ha gent que a vegades em diu, és que la música... Dic, vale, jo entenc que no t'agradi una cançó, un gènere, si vols, però la música, en general, a qui no li agrada la música?
En la música, i cada vegada més, i cada vegada s'està demostrant més, a més, que veure, tot tipus d'art, però la música és teràpia. I actualment que estem a nivells de salut mental i física, sí, com anem, sí, sí, la música ajuda molt al benestar del cos i de l'ànima. Per tant, endavant amb la música en tots sentits.
A veure, us recordo la plana web auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat. Dic això perquè ja sabeu que tenen un parell de esdeveniments penjats ja pel setembre i pel novembre, que ja comencen a estar bastant venuts. Un és el de Gossos, que és el 27 de setembre, suposo que estarà dins el mercat de les festes de tardor.
Mm-hmm, exacte.
Si aquest ja creieu que us interessa, compreu les entrades ara, que ja es poden comprar i que n'hi ha moltes de venudes, i que és el normal, comprar l'entrada i tu ja te la guardes. I després un altre espectacle al novembre que està dins del Jazz Tardor.
Exacte, dintre del Jazz Tardor serà el Paquito de Rivera amb l'Àngela Cervantes, i també és un dels grans concerts del jazz, del festival de jazz, i també cabim dintre temporada nostra, i ja ens va demanar el Josep Ramon que el posés a la venda perquè ja hi havia gent que l'estava demanant. També us he de fer ja un petit spoiler, que sempre us puc fer a vosaltres, Ricard, la gent que ens escolta, que com sempre fem al juliol, ja posarem a la venda tots els concerts de tota la tardor, de setembre a desembre del 24. Segurament serà la primera setmana de juliol, com a màxim la segona, però vull dir que estigueu atents, ja us anunciarem constantment a la web, a les xarxes, etc. Però ja estem en continu procés ja per donar-vos el bo i millor de cara a la tardor vinent.
Algun nom? Ja ho sé que no et deixen dir res, però bueno, escolta, ara aquí, algun grup, algun solista...
Jo diria que la temporada amb la Franz Schubert Filharmonia, que cada any hi fem i tal, aquesta temporada també serà especialment excepcional amb algun dels directors que vindran, acompanyaran amb algun dels violinistes també, i també et diria que al desembre tindrem un Messies participatiu molt, molt, molt extraordinari.
Molt bé, ens hem d'esperar res, 2 setmanes.
Exacte, això ja és res.
2 setmanes, però mireu, perquè després et pots quedar sense entrada d'aquell espectacle que dius, és que aquest pagaria el que fos. Bueno, aviam, ja m'entens, eh? Però clar, l'aforament és limitat, això funciona així. Molt bé, Roser, anem a parlar del... Si entreu a l'auditorienricgranados.cat i us n'aneu al botonet de programació, el primer que surt és per aquest proper dijous, 27 de juny del 2024, que hi posa Artem Kuznetsov, piano, concert inaugural de la quarta Ricard Vinyes Piano Kids en Llauz. Això vol dir que ara sí que ja ens submergim amb aquest gran concurs de piano Ricard Vinyes, que va tenir tant èxit en el seu moment, segueix tenint, però vull dir, va tenir tant èxit en el seu moment que van haver de fer-lo bianual i separar les edats, perquè clar, era un problema jutjar amb una jove o un jove de 7, 8, 10 anys amb una pianista professional o semiprofessional o un pianista de 20 o 30 anys. I vosaltres ho vau separar, són bianual cada una, per tant, cada any tenim el concurs de piano Ricard Vinyes. És internacional, ve gent de tot el món i hi ha gent que ho té marcadíssim al calendari des de Japó, des d'Estats Units, des d'on sigui, per venir a Lleida a participar en aquest concurs. Aquest any ens toca els petits de casa.
Exacte. Aquest any toquen els infants i joves fins a 17 anys. Ho dividim en 3 categories, que és fins a 11, fins a 14 i fins a 17. Per tant, els més joves pianistes d'arreu del món ens acompanyaran, vindran evidentment amb les seves famílies, perquè són menors d'edat, recordem. Molts també venen fins i tot amb el professor o professora que els acompanya, els ajuda mentre assagen, estàs absolutament pendent d'ells, nervis. A part, és com diem moltes vegades, Ricard, que ho comentem, clar, tu els veus fora de la sala i són nens i nenes joves que... pues s'ho passen bé, es diverteixen, actuen com actuaríem qualsevol de nosaltres corrent i triscant per allí. Entren a la sala, s'asseuen a la banqueta i allò canvia. El seu caràcter, la seva personalitat, la seva manera de fer, es converteixen en viejóvenes, diríem, no? Aquella sensació de que de repent són unes altres personetes.
Estan enfocats.
Absolutament, absolutament. I també està molt bé perquè és el que dèiem, la música. Tots aquests, sobretot els més petits, no sabem com continuaran, no sabem si faran carrera pianística, però sí que ho tenen com a una cosa absolutament seva dins del seu creixement, dins d'una disciplina que estan estudiant, que s'hi troben bé, que els hi agrada i que participem en un concurs també és una manera, un repte molt important per a ells, vull dir, perquè passen molts nervis, perquè és la sensació de cal d'un jurat professional que t'està mirant, que t'està observant, que després també, al final de tot, també parlen amb tu, que també et diuen certes coses, per tant, passen una experiència gairebé professional, sent tan petits, que després els hi anirà molt bé també.
Mm-hmm. Molt bé, això comença...
Sí, comença, com bé deies, el concert inaugural comença el dijous, és a dir, tot comença el dijous 27 a les 8 del vespre. Recordem, l'Artem Kuznetsov és pianista d'origen rus, però està fincat als Estats Units, i és el que l'any passat, al concurs de grans, va guanyar el segon premi. Recordem que l'any passat va ser també, sempre ho dic, però és que és així, va ser d'una qualitat extraordinària el concurs dels grans. Va ser, vull dir, era molt difícil dels tres finalistes elegir quin era el millor. Vull dir, el jurat sempre ho té cada vegada més complicat. I l'Artem, el segon, va quedar el segon, i és el que obrirà el concurs dels petits. És un pianista molt harmoniós, molt, molt especial, que fa... té molta experiència tocant a molts concursos, guanyant-n'hi molts altres, i ha fet molts recitals arreu d'Europa i arreu dels Estats Units. Per tant, actuarà a la sala 2. El preu és un preu gairebé simbòlic, i us emplaço a tots que pugueu venir, que pugueu disfrutar de l'Artem, i així també serà l'inici del concurs el dijous. Després, divendres, dia 28, des de les 10 del matí aproximadament, és possible que comenci una mica abans, ja comencen les proves dels grans. Tot el divendres matí i tard a la sala 2, amb entrada lliure, podreu anar escoltant tots els concursants fins a 17 anys, els més alts.
Quan diu els grans és fins a 17, eh?
Fins a 17, sí. Que venen de... aquests 17 anys és de Romania, Burgos, Madrid, Barcelona, Alacant, Cambrils, Croàcia, Badalona, Romania, Lleó, Màlaga, Bielorússia, Barcelona... exacte. Per tant, tenim una barreja molt important d'arreu del món, que venen, insisteixo, amb les seves famílies. I, això fa que...
i aquesta primera contacte amb el concurs, com funciona? Se'ls dona 10 minuts o una peça que ja han de portar preparada i és, vinga, cadascú toqui la seva.
Hi ha una prèvia molt important que porta a terme l'organització i sobretot els directors el director del concurs, el professor Jordi Benseny, professor també del Conservatori Escola Municipal de Música de Lleida, i que en aquesta primera ja els hi diuen a tots els inscrits les normes, com ha d'anar, i també que hauran de tocar una sèrie de peces, d'acord? I que tenen els grans de 25 a 30 minuts màxim per tocar a l'actuació, a la prova.
Val.
Llavors, clar, això fa que sí, com que són més nombrosos els de 17 que els petitets, fa que tinguem proves durant tot el divendres matí i tarda.
Que totes són en obert?
Sí, totes. L'únic que us demanarem, amb molts que ja heu assistit ja ho sabeu i els que no us ho dic ara, simplement quan arribeu, si arribeu a una peça que està acabant de tocar, us demanarem a les portes, espereu un moment per poder entrar, però a banda d'això, que és el normal i absolutament per poder-ho portar a terme, és entrada lliure i totalment gratuïta, no cal treure entrada ni cal treure res. Per tant, insisteixo, és una molt bona manera i molt bonica de veure aquests petits professionals, joves promeses, veure com toquen i amb quina habilitat i amb quina, jo diria, professionalitat ho fan.
Clar, si... que pot passar, eh? Jo crec que no, però si no us creieu a la Roser...
pot passar, que evidentment.
Crec, però crec que no, perquè la Roser ja, divendres rere divendres ja ha demostrat que és una persona que les coses te les explica clares i bé, eh? I el que et diu normalment és el que passa. Però... escolta, jo és que això de la Roser, igual que... doncs, tot és en obert. Tot és en obert. I aquesta és la gràcia. Per exemple, l'Artem Kuznetsov, que és el que va quedar segon l'any passat, doncs podies haver-lo anat a veure el dia de la final i veuries que el que t'està explicant la Roser és veritat. Els joves d'aquest any, exactament el mateix.
I també, Ricard, deixa'm dir, perquè de vegades no ho recordo, però és veritat això. Sempre les proves, tant dels grans com dels petits, les proves les passem amb streaming, gràcies a Lleida Televisió. Imagina. Per tant, a la pàgina web del concurs Ricard Vinyes, busqueu concurs Ricard Vinyes web, pum. Allí fiquem amb streaming perquè pugueu veure totes les proves des de casa, també.
Us recomano que hi aneu presencialment.
Jo sempre, la música sempre ha de ser en directe i en viu, sempre. Sí, sí. Però pel que fos no poguéssiu...
Sí, correcte, tenim aquesta possibilitat. Molt bé, això ja divendres al matí els grans.
I divendres al matí i divendres a la tarda, és a dir, tot el divendres pels grans. Llavors ja ens n'anem als més petits, a les dues categories, la categoria 1 i la 2, que és fins a 11 i fins a 14, aquests dos, el divendres al matí, des de les 9 i mitja aproximadament, entre 9 i mitja i 10, fins a que acabin. Ells sí que els més petits, fins a 11, han de tocar 10 minutets. I els de fins a 14, de 15 a 20 minuts. També és menys temps, eh? Lògicament, també per altra banda. I aquestes també les proves lliures, obertes, sala de cambra de l'auditori, tot el dissabte. I llavors ja ens n'anem, com l'acabament i finalització, el mateix dissabte, dia 29, a les 7 del vespre, a la sala 2, hi ha el lliurament i l'entrega de premis. És una cerimònia on, a banda d'entregar els premis, cadascú dels premiats de cada categoria ens oferirà una breu actuació, també. I és molt bonic i molt emocionant, eh?
Molt bé. Tot és obert i gratuït.
Sí,
amb respecte, però... sisplau, perquè són gent que estan concursant.
Exactament. I, a més, estem parlant de piano. No estem parlant d'una orquestra sencera que està assajant.
No, vull dir que entreu en silenci. El que ens deia la Roser, que crec que és evident, si estan entremig a o a punt d'acabar una peça, doncs se'ns demanarà que ens esperem, després obren les portes, entrem i sortim, intentem no fer anar flaixos i aquestes històries, perquè
també, si us plau,
estan concursant.
Correcte.
I ja està. Així es tracta de... Mira, et dic, es tracta de que aneu allà, guardeu el mòbil a la butxaca, t'assegues amb una cadira,
i et deixis
no et diré
portar.
Que tanquis els ulls perquè és igual, i gaudeixis de la música.
Sí.
És que és això.
També deixem recordar que el lliurament de premis de dissabte 29 a les 7 de la tarda, tot i que és gratuït, no és lliure. Vull dir que allí sí que us demanem que passeu per taquilla, que estarà oberta, a buscar una entrada, per tenir un control i perquè saber segur que en aquell seient s'asseurà aquesta persona. Perquè si no, també, com que hi ha els familiars dels nens i nenes, com que hi ha els tutors, com que hi ha molts representants de l'Ajuntament, volem saber qui ve a la sala i qui passa. Per tant, simplement és veniu a buscar l'entrada que us donarà a taquilla.
Molt bé. Doncs, Roser Gort, la setmana vinent vindràs i estaré... encara no sabràs qui serà el guanyador.
Correcte.
Ja n'hauràs pogut escoltar algun.
No, sí, n'hauré pogut... Exacte, divendres al matí n'hauré pogut escoltar algun, tot i que de vegades, com que anem tant com anem amb l'organització...
Ah, no, que puguis o no és una altra història.
Me costa molt baixar... Intento, però a vegades és allò, va, deixa'm escoltar algun, entro un moment a la sala, baixo, bueno, anem una mica boges. També deixa'm dir-te... com que parlem tant del concurs, aquest any també hi ha una activitat molt especial en la qual ens acompanya l'Hospital Arnau de Vilanova. Mm. És una activitat que li han donat el nom de Viu la Música a l'Arnau, i és que se suma al concurs com l'hospital. Doncs, instal·lant un piano de cua al hall, al vestíbul de l'Hospital Arnau de Vilanova, que des del dia abans, des del dia 26 fins al dia final de concurs, fins al dia 29, de 10 a 7, de la tarda, hi haurà actuacions pianístiques. Què vol dir? Que estudiants del conservatori, estudiants d'altres escoles de música de Lleida, concursants del concurs que venen expressament també abans alguns per poder actuar aquí, i pacients, qui vulgui, personal sanitari, familiars que acompanyen els pacients que vulguin tocar alguna peça, ho podran fer. Mm-hmm. També cal fer un petit spoiler que a l'Artem Kuznetó, quan li vam comentar que fèiem aquesta activitat, ell estarà aquí el dia 26, va dir, jo vull participar-hi. I llavors, també fent un petit avançament, el dimecres 26 a 6:45 de la tarda podreu escoltar el guanyador del segon premi del concurs Ricard Vinyes 2023 a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Que bé. Escolta, que ho faci com un espontani que passi per allí. Escolta, mira...
Probablement. Llavors, segur que la gent sí que es quede parada i meravellada de dir d'on ha sortit aquest pianista.
A internet hi ha molts vídeos d'aquests de persones amb un piano a llocs de pas,
sí,
aeroports, centres comercials, que quan s'asseu algú que realment domina, que en sap, veus que tothom va parant.
De tothom va parant.
De fet, ho comentàvem això, ja no de cara a cap pianista i violinista, però el cantant el que ha guanyat Eufòria, el concurs d'Eufòria, aquest noi, jo recordo que es posava davant de la catedral, davant de l'IEI, i jo m'he parat moltes vegades a escoltar-lo pensant... Com canta aquest noi?
És que ja veus que hi ha algo diferent allí.
Absolutament.
Eh? La qüestió és encertar-la a donar oportunitats i que la gent es pugui reivindicar, pugui demostrar la seva vàlua.
Sí, sí.
Molt bé, Roser, doncs, apa, ja tenim... Bueno, ja tenim. Vosaltres ja fa dies que el teniu, el concurs Ricard Vinyes d'aquest any, que aquest any és el Kids and Youth, que és el de nens i adolescents, per entendre's, o joves. Comença dijous amb aquest concert, amb el segon, el que va quedar segon de l'any passat, i a partir d'aquí doncs podeu anar a veure tantes actuacions de piano com vulgueu en tres dies que n'hi haurà. Vaja, n'hi ha tot el dia a l'auditori. Roser Gor, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Doncs apa, que marxem ara cap a Blondel, anem cap al CaixaForum, Maribel Tost, bueno, un cap de setmana d'aquests, no sé si, jo al principi del programa deia que per mi era un cap de setmana màgic, el recordo molt entranyable, sobretot de l'època escolar, no sé si per allò de, vinga, ja està tot fet i comencem les vacances, però sí que és com una porta de l'estiu, eh?
Sí, és una porta oberta doncs a l'estiu, una porta a fer noves activitats, a reprendre doncs noves dinàmiques i sobretot doncs a gaudir d'aquesta nova època en la qual doncs entrem, en la qual doncs que estarà caracteritzada per unes altes temperatures.
Maribel Tost, cada any t'ho pregunto. Bueno, us ho pregunto totes. Vas amb alguna foguera? Saltes la foguera?
No concretament, enguany no saltaré cap foguera, però sí que tinc records de la meva infantesa saltant fogueres i enguany no saltaré cap foguera, però sí que intentaré doncs gaudir doncs de la festa doncs acompanyada de bons amics.
I els focs artificials com els portes?
Doncs a mi m'agraden.
A tu t'agraden?
A mi m'agraden.
A mi també m'agraden. Aviam, no feu allò de tirar-li a les mares o a les padrines dels peus, que a vegades ens envalentonem quan veiem que una altra persona no li agrada aquesta història. Però, bueno, de petit, escolta, amb aquells més inofensius, amb aquells petards petits, doncs sempre s'han fet aquestes històries. Molt bé, Maribel Tost, primer, escolta, dilluns és festiu.
Dilluns és festiu.
Quin horari feu?
I obrirem, doncs, el CaixaFòrum. Tot i ser festiu, com tot i si ser fos... un dilluns...
Sí, però com si fos un diumenge.
Com si fos un diumenge, és a dir, el nostre horari serà doncs de 11 a 2 del migdia. Aquest cap de setmana doncs és una oportunitat per visitar doncs l'exposició que tenim Còmics, Somnis i Història, l'exposició que estarà doncs a CaixaForum Lleida fins al 28 de juliol. I demà dissabte, com és habitual, a les 6 de la tarda doncs hem programat la visita guiada adreçada doncs al públic adult, que és una modalitat doncs per visitar l'exposició doncs molt diferent, o millor dit doncs acompanyat de la mà d'una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, que farà doncs tot aquest guiatge, tot aquest recorregut per la evolució de la història del còmic des del seu naixement al segle, a començaments doncs del segle passat fins als nostres dies. Val a dir que tenim una gran exposició doncs a CaixaForum Lleida, que aquest cap de setmana doncs de tres dies és una oportunitat doncs per fruir-ne doncs plenament. I bé, l'excepcionalitat d'aquesta exposició doncs radica bàsicament en les peces que tenim doncs reunides. Són més de 140 peces, la majoria d'elles pertanyen a una de les grans col·leccions del còmic occidental, que és la col·lecció d'en Bernat Maé, que tu vas tenir doncs l'oportunitat doncs d'entrevistar-lo en els teus programes.
Bueno, ja ens va explicar una mica el fons de la seva col·lecció, però sobretot la passió que té cap al còmic.
Sí, així és. I tenim doncs aquesta gran oportunitat de presentar doncs a CaixaForum Lleida les seves obres. les quals pues, estan embolcallades doncs, d'una escenografia doncs, molt particular feta per Ignasi Cristià, que és un dels grans escenògrafs d'aquest país. Mm-hmm. No? I després també doncs, destacar, com he tingut l'oportunitat de fer-ho en diversos programes, no? Que en els horaris de màxima afluència doncs, de públic a l'exposició, com pot ser doncs, demà al matí a partir de les 12 o demà per la tarda, diumenge al matí i també doncs, dilluns al matí, en sala, el públic que visiti lliurement doncs, l'exposició es trobarà també doncs, una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, al qual s'hi podrà adreçar per tal que li doni doncs, aquelles pautes, aquelles pistes per tal doncs, que pugui fer doncs, una visita completa doncs, a l'exposició sense que aquesta visita pues, sigui guiada.
Clar. Per cert, que això alguna vegada ho hem comentat, però anem a recordar-ho, d'aquí al final de l'exposició, que és al final de juliol, o sigui, queda un mes i una setmana, hi ha aquestes visites guiades, com bé deia la Maribel, hi ha les visites guiades generals, de públic general, i les familiars. Sí. Quina diferència tenen? A la familiar t'ho expliquen tot, igualment, però evidentment està adaptat a que vingui doncs, nens i nenes, o joves, o adolescents, i per tant està adaptat al llenguatge més infantil o més juvenil, si voleu.
O amb un llenguatge més aviat més familiar, no? Més participatiu, perquè en aquest recorregut de l'exposició s'intercalen doncs, un seguit doncs, de dinàmiques que fan involucrar doncs, a tots els participants en aquesta visita guiada. I bé, ja, doncs, atès doncs, de que avui ja han començat doncs, les vacances escolars, durant aquests dies que encara ens queden per finalitzar, per concloure l'exposició, doncs anem programat doncs algunes, no? Per al públic familiar. El dia 30, el diumenge 30 de juny, a les 12 del migdia, i després entrant al mes de juliol, aquestes visites les han programades entre setmana, no?
Molt bé.
És a dir, doncs els dies 3, els dies 17 i el dia 24 de juliol a les 6:30 de la tarda, no? Tota aquesta informació apareix és detallada doncs, en la nostra web, clar, que és caixaforum.org/Lleida.
Molt bé. Maribel, parlem del còmic. El seu suport per excel·lència és el paper, còmic sí, en paper. Sí. Escolta, allò tenir-lo a la mà és una cosa que, evidentment, es pot fer electrònicament, avui en dia també, amb una tauleta, però, vaja, el còmic en paper, benvingut sigui. Però el còmic també se l'ha dut al cinema.
Així és.
També l'hem dut al cinema, ja fa anys també, abans amb menys recursos d'efectes especials, però, vaja, darrerament, escolta, els còmics al cinema són una autèntica virgueria.
Així és.
Vosaltres
així
comenceu un cicle de, bueno, de cinema de còmic.
Sí, sí, així és, que porta per títol Petits cinèfils del còmic al cinema, no? I com molt bé tu dius, no? De la història del còmic han nascut centenars de personatges coneguts mundialment, com pot ser doncs, Tintín, Spider-Man, Astèrix, per mencionar-n'hi doncs, uh-huh, alguns, no? I per a les generacions doncs, més joves, aquests personatges semblen pertànyer més a la pantalla que no pas doncs, al paper.
Curiosa.
Sí, sí, així és. Per tant, doncs, aquest cicle de cinema que estrenarem el proper dijous, dia 27 de juny, té per objectiu fer palès que el còmic, com la literatura, també ha deixat una gran petjada en la indústria del cinema. Mm-hmm. Per tant, doncs, la setmana vinent, també coincidint doncs, amb les vacances escolars, estrenem doncs, aquest cicle de cinema que projectarem títols com Les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, el dijous 4 de juliol tindrem en la gran pantalla de cinema de l'Auditori de CaixaForum Lleida Spider-Man, un nou univers. El dijous 11 de juliol tindrem les 12 proves d'Asterix. I finalment acabarem aquest cicle de 4 projeccions al voltant de l'exposició amb la pel·lícula Gos Pudent, que com deia la projectarem el dijous 18 de juliol a les 6:30 de la tarda. La peculiaritat doncs, d'aquest cicle de cinema és que cadascuna d'aquestes pel·lícules serà presentada per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida. Abans de donar inici doncs, a la pel·lícula ens desvetllarà doncs, les pistes, ens donarà doncs, aquelles claus per poder doncs, gaudir-la i interpretar-la doncs, més plenament, i a la que va, un cop projectada la pel·lícula, convidarà a tot el públic assistent a participar doncs, en una breu tertúlia per recollir doncs, aquelles sensacions, aquelles impressions o aquells dubtes que hagin pogut sorgir doncs, del visionat de la pel·lícula.
Que ja us avanço que els petits de casa hi participen més que els grans, eh?
Plenament.
Sí, així és. Tot el que se'ls ha quedat o dubtes o els hi pregunta la persona uh-huh. encarregada, que dinamitzen molt bé el Caixa Fòrum, escolta, són els primers a aixecar la mà i a exposar-li els seus dubtes o les seves certeses, eh? Per tant, és molt interessant. Comenceu amb Tintín aquest proper dijous, eh?
Així és. Com molt bé doncs, indica el nom, Petits Cinèfils del Còmic al Cinema, és un cicle adreçat al públic familiar. Clar. Però jo estic segura seguríssima.
Em pots mirar a mi perfectament,
estic
Maribel.
Estic seguríssima que ens acompanyaran doncs, tant a la platea de l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida com a l'amfiteatre públic adult, com podem ser doncs, tu i jo.
Jo, per exemple, i tant.
Sí.
Molt bé, dèiem que, és veritat, avui han acabat curs. Dic han acabat perquè en aquestes hores ja han acabat curs als instituts, a les escoles, comença l'estiu i sí que és veritat que se'ns fa curt, perquè és veritat que el temps passa volant, però són molts dies. I de vegades és... escolten a casa, aprofiteu el temps. Doncs per aprofitar el temps, el Caixa Fòrum, que també hi ha pensat, ha programat des d'ara fins a final de juliol, que és quan vosaltres tancareu per vacances, per entendre'ns, tot un seguit de tallers pel públic familiar, que és la seva especialitat. Suposo que aquí trobarem ciència, tecnologia, música, cultura, déu-n'hi-do.
Sí, així és.
Anem a fer 5 cèntims, que la gent sàpiga què heu preparat.
Molt bé. Hem preparat un ventall ampli doncs, de tallers que complementen doncs, el cicle de cinema que ara feia doncs, uns instants, doncs, comentàvem, no? I sí que és cert, doncs, que començarem, doncs, aquest ventall ampli de tallers amb el taller Contes Vora el Roc, però val a dir que a hores d'ara és un taller
exaurit.
Que farem el dia 2 de juliol i que ja el tenim exaurit, no?
Per això ho teniu a la web, que això forum.org/Lleida. Si algun dels que explicarà ara la Maribel us interessa, compreu les entrades ja.
Sí.
Que l'aforament és limitat perquè tingueu una bona experiència del taller, eh?
Sí, els tallers són tenen un aforament doncs, limitat a 25 persones per cadascuna de les sessions i sí que val a dir que és de l'oferta de Caixa Fòrum Lleida que les entrades doncs, es dispensen més ràpid.
Sí,
no?
Sí.
I bé, doncs, continuant així doncs, amb aquesta relació doncs, de tallers, ja anem de cara al dimarts dia 9 de juliol amb el taller Cap a la muntanya des de dins. En aquest taller sí que tenim doncs, disponibilitat i experimentarem amb la materialitat sonora doncs, de la muntanya partint de gravacions ambientals extretes de la muntanya de Montserrat i mitjançant la interpretació sonora experimental en directe crearem un mapa sonor amb distorsions, manipulacions i sincronitzacions d'aquests fragments sonors. És una experiència única que ens permetrà a tots els participants crear una cançó que ballarem i que ens portarà dins i fora doncs, de la muntanya. Val a dir que és un taller que estarà realitzat per Martí Llavaneres, ell és un artista del Segrià, que treballa l'escultura i la instal·lació relacionada doncs, amb els processos de transformació de diferents materials naturals i industrials. Uh-huh. I continuant doncs, amb els tallers, sí que m'agradaria doncs, esmentar el taller que durem a terme el dilluns 15 de juliol, que porta per títol Sons teledirigits, i en aquesta activitat adreçada a les famílies amb nens a partir de 4 anys en endavant, explorarem com es propaga el so per l'espai i per diferents medis. Mitjançant experiments, artefactes, veurem com es transmet el so i observarem també les vibracions que experimenta doncs, el so.
Ja veureu que trobareu coses molt curioses amb aquests tallers. Sempre s'aprèn alguna cosa. És la gràcia, que sempre surts dels tallers del Caixa Fòrum havent après algun concepte, alguna curiositat, alguna història. A més, evidentment, adaptat a les edats que et diuen, que és a partir de certs anys cada taller, doncs tranquils, que està adaptadíssim, això.
I pensant ja en els més grans, és a dir, als nens, a les famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys, el dimarts 16 de juliol tindrem també el taller Creació de Paisatge Sonor, en el qual doncs explorarem tècniques provinents del món del disseny de so per a imatges doncs al cinema. Utilitzarem doncs aquestes tècniques per construir narratives sonores que relatin històries sense necessitat de imatges. Uh-huh. I ja de cara doncs a finals de juliol tindrem un taller que és un clàssic de CaixaForum Lleida, que és Reptes de Ciència. Uh-huh. Aquest taller doncs l'oferirem el dimarts 23 de juliol a les 6:30 de la tarda. Tots els tallers i totes les activitats tenen lloc doncs a les 6:30, pensant una mica doncs amb les temperatures, sí, que puguem tenir doncs al mes de juliol, és a partir doncs d'aquesta hora que d'alguna manera ja ens apeteix de poder doncs sortir de casa. I en aquest taller doncs el que farem, amb una dinàmica molt semblant doncs a l'escape room, intentar doncs resoldre enigmes plantejats, i això doncs què representa, no? Que els participants hauran de tenir una bona dosi de raonament i enginy i sobretot pensament crític per anar sortejant doncs experiment rere experiment. Mm-hmm. Repte rere repte, per això doncs el títol del taller, Reptes de Ciència.
Molt bé, Maribel. Escolta, això ens ho explicaràs també a fons la setmana vinent, ja ens ho vas avançar, però el 10 de juliol teniu una cita també molt marcada al calendari amb nom, Nit d'Estiu.
Així
que
és.
Serà tot una tarda, vespre, nit plena d'activitats. Eh?
Així és, així és. CaixaForum Lleida durem a terme doncs una nit molt especial. Enguany és la segona edició i que porta per títol Nit d'Estiu, no? I d'alguna manera doncs serveix doncs per tancar doncs aquesta temporada, aquesta gran temporada, aquest gran curs escolar que iniciàvem el passat mes de setembre i que finalitzarem doncs el dia 28 de juliol amb la cloenda de l'exposició Còmics, Somnis i Història. Però concretament el dia 10, a partir doncs de les 7 del vespre, realitzarem doncs un ventall ampli doncs d'activitats per celebrar aquest final de curs, no? Una jornada o una vetllada, millor dit, doncs plena doncs de tallers, espectacles, fins i tot, la setmana que ve tindrem l'oportunitat de parlar-ne doncs, mm-hmm, detalladament, hem programat un parell de tallers de caixó flamenc.
Ah, mira.
Sí, sí. I bé, començarem doncs aquesta vetllada amb un espectacle de dansa que tindrà lloc al carrer, a l'avinguda de Blontel, just davant de l'entrada del CaixaForum, no?
Això és per avisar, a la gent que passeu, que aquí passaran coses.
Aquí passaran coses, no? I aquest serà l'espectacle Coreografies de un Demente, que és el títol doncs d'aquesta activitat, serà el tret de sortida d'aquesta vetllada que finalitzarà a les 11 de la nit.
Molt bé. Doncs tot això ho teniu a caixaforum.org/Lleida. El Nit d'Estiu també ho teniu allí, amb les activitats que es duran a terme i els horaris d'aquella tarda vespre, i que a més hi ha algunes de les activitats que requereixen, bueno, alguna totes, però requereixen tenir entrada, i per tant, perquè l'aforament és limitat amb segons quines activitats, per tant ja us podeu fer amb la vostra. Molt bé, Maribel Tost, escolta, com sempre que ha estat un plaer, que tinguis bon cap de setmana llarg, Maribel.
Bon cap de setmana a totes les persones que ens estan acompanyant en aquest moment. Gràcies.
Des del pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE, con los números uno del deporte. Pura emoción.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Per davant tenim el cap de setmana aquest llarg, que és un dia extra, tampoc, però bé, és un cap de setmana extra amb la nit de la Revetlla de Sant Joan, que és la nit de diumenge a dilluns. Una nit, i des d'allà, des d'avui, on la presència de focs artificials als carrers és molt present. Dues coses. Una, ull, teniu cura, sobretot, i seguiu les normes i la edat. Hi ha focs artificials que són per certes edats. Tampoc cal que fiquem amb mans molt infantils petards molt, molt grossos. I l'altra, per molt que hagi plogut, ull amb el tema dels focs i focs artificials per tirar-los a la natura i que després tinguem que patir algun foc. Ens plantem a les 2 i tornem des de Lleida dimarts a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon cap de setmana i una bona Revetlla de Sant Joan. Sí.